Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Hem començat el mes de maig, el mes que l'Església dedica a la Mare de Déu, el mes de Maria. En parlarem avui amb el pare Bernabé Dalmau, que és monjo de Montserrat, i coneixerem per què encara ara atreu tant la figura de Maria, de la Mare de Déu. Benvinguts, amics i amigues, en una nova edició del programa Església Viva. Comencem escoltant, com és habitual, el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Cinquè diumenge del temps de Pasqua. Jesús, per manifestar-se, es serveix de diverses expressions. I una que pot resultar sorprenent és la de «Jo sóc el cep i vosaltres les serments». Precisament, ho proclamarem aquest diumenge en les celebracions. També reconec que quan em varen nomenar bisbe i calia dissenyar un escut, vaig escollir que en un dels apartats hi figurés un cep. Per això em sembla adient oferir-vos aquesta breu reflexió. Som terra de vins, i de vins molt bons. També ho era la terra de Jesús, i ell en tenia. Per això parla sovint del vi, de la vinya, els ceps, els sarments. Confesso que en ser de terres de vinyes, des del meu naixement, sempre he pensat que l'afirmació de Jesús fa referència al fruit que ha de donar el cep, el raïm i el vi. Però més, Jesús afirma que tenim un vinyater excepcional i únic, Déu el Pare, i que la seva glòria és que donem bon fruit. En definitiva, el resultat d'aquesta afirmació ha de ser que el fruit que donem sigui el millor vi que puguem assaborir. Tanmateix, tot seguit, Jesús es refereix als sarments que som nosaltres. Afirma, tal com sap per experiència el pagès, que cal esporgar o netejar perquè esbaremi bon fruit. I certament, sovint tenim l'experiència que Déu Pare, el vinyater, ens esporga defectes, rutines, mandres, tarannàs, estils de vida personal que puguin impedir donar bon fruit. I ens queixem, perquè ens fa mal, però és del tot necessari per assegurar el bon vi. Però sobretot s'insisteix que si la sarment no està unida al cep, de cap manera pot donar fruit. Si no hi ha unió amb el cep, no hi ha raïm, no hi ha fruit, no hi ha bon vi. La condició per donar fruit és restar units al cep, és a dir, units amb Jesús, perquè, com diu ell mateix, sense mi no podeu fer res. Sense la unió amb Jesús, no hi haurà vi que converteixi la vida en una festa. Alguns pensen que el bon vi que alegra la vida i que permet fer festa no la té Jesucrist, no la vivim els cristians, sinó altres propostes pretesament salvadores, perquè pel color extern, l'etiquetatge lluent, la propaganda de màrqueting són molt atraients. Però hem de pensar en nosaltres, cristians, que potser el nostre raïm està pensit perquè no ens deixem esporgar o perquè no restem ben units a Crist el cep, perquè això del bon fruit només depèn de nosaltres. Aleshores succeeix que quan estàs al nostre vi no acaba de satisfer, no té el gust que caldria. Com restar units a Jesús, el cep veritable? Deixant-nos estimar i estimant-lo, rebent els seus dons pels sagraments i estimant com ell ens estima. I no ens espantem quan la vinyater ens esporgui, ens netegi, perquè és necessària pel fruit que cal donar. Si com a sarments restem separats del cep, ens assecarem i només servirem per assecar-nos. Tanmateix, avui cal que esdevinguem bon vi, el vi millor. Si és possible, com aquell vi de Canà de Galilea que, gràcies a Jesús, té la capacitat que la festa de la vida no s'acabi malament, que els convidats en participin i que tots l'assaborim. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Thank you.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Josep Víctor Gay. Benvingut, Víctor.
Ben trobats.
Com vulguis.
Cada 1 de maig, l'Església celebra la festa de Sant Josep Obrer, el fuster de Natzaret. Possiblement, avui seria un treballador autònom, tota vegada que, segons sembla, només tenia un aprenent, que possiblement també esdevindria oficial. L'Evangeli no ho concreta, però defineix perfectament a Jesús com el fill del fuster. Va ser el papa Eugeni Pacelli, Pius XII, qui, en l'entorn de la situació social del moment que enfrontava els bàndols de la Guerra Freda, va cristianitzar la festa del 1 de maig, que si en el món occidental se celebrava i es celebra amb un seguit de manifestacions i reivindicacions de tipus sindical, darrere el teló d'acer i en general en l'òrbita dels països de règim comunista, provocaven unes exhibicions militaristes i de forma amenaçant. Fa poc més de mig segle que en el nostre bisbat es va crear la parròquia de Sant Josep Obrer a la Canya, un espai compartit entre els municipis de Sant Joan les Fonts, Olot i la Vall de Bianya, i que actualment inclou més de 2.000 ànimes. La seva església parroquial, consagrada fa 51 anys, és una obra singular del malaguanyat arquitecte Josep Maria Pla Torres, i que, degut a la pandèmia, ha vist condicionada la celebració del seu 1er mig segle de servei pastoral. No són gaires les parròquies arreu del país posades sota l'advocació específica d'aquest sant, en definitiva un laic, en la seva advocació més autèntica d'obrer. Precisament la imatge que presideix el temple de la Canya és obra de Modest Fluvià i ens recorda l'activitat professional del sant patró. També, en aquest mateix sentit, tenim la que va realitzar Domènec Fita per l'església parroquial de Sant Josep de Girona, en la que veiem el fuster de Natzaret amb les eines i altres elements de la seva feina.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Hem començat el mes de maig, és el mes de Maria, que l'Església dedica el mes de Maria de forma tradicional, i en parlarem tot seguit amb el pare Bernabé Dalmau, que és monjo de Montserrat, liturgista i també director de la revista Documents d'Església. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, pare Bernabé.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. Comencem el mes de Maria, el mes dedicat a la Mare de Déu. Per què es relaciona aquest mes amb la Mare de Déu?
És una relació, jo diria, purament popular. No hi ha, diguéssim, cap àmbit litúrgic d'origen que faci que el mes de maig sigui el mes de Maria. El que passa que arrelat tant en la pietat popular que quan es va fer la reforma del calendari litúrgic actual havien de traslladar la festa de la visitació de la Mare de Déu, perquè abans se celebrava, si no m'equivoco, el 2 de juliol. I en canvi van creure convenient que la festa de la Visitació fos abans de la de Sant Joan Baptista, que és el 24 de juny. I aleshores els autors del calendari van pensar què millor que el 31 de maig celebrar la festa de la Visitació, ja que en molts llocs hi haurà les celebracions populars del final del mes de Maria.
Sempre es relaciona Maria amb les flors, el mes de maig és el mes de les flors,
és això, sí, hi ha aquesta relació, com també, almenys quan jo era petit, no sé qui les editava, però sortien unes estampes en què cada dia hi havia un santuari marià, i fins i tot hi havia uns devocionaris en què quan es resava el mes de Maria hi havia un paràgraf en què es descrivia algun santuari marià de Catalunya. És aquella obra, doncs, que el Foment de Pietat tenia els anys abans de la guerra, tanta gent que treballava per ells, i van editar moltes coses, i entre elles, doncs, el devocionari del mes de Maria.
Per què s'ha relacionat sempre Maria amb les flors? Per exemple, el rosari també ve de roses, no? De...
Sí.
Com és que es relaciona sempre...
És que les flors, doncs, és l'expressió de la bellesa, eh? I de la gratuïtat. Quan regalem una flor... ara que el dia de Sant Jordi, aquest any que s'han acabat les roses perquè no han pogut venir de Colòmbia, no sé què, doncs bé, la rosa és el símbol de la gratuïtat, i per això, doncs, penso concretament la festa de la Mare de Montserrat, que es cau a l'abril, 27 d'abril, doncs Verdaguer, amb molt bona intuïció, va començar el seu virulai dient Rosa d'Abril. I, d'altra banda, les lletanies de la Mare de Déu, doncs, parlen de rosa mística, etc. Jo diria és per la bellesa i la gratuïtat. Per tant, la Mare de Déu, doncs, resplendeix per la seva bellesa, la seva gratuïtat. Tinc aquí al davant, i que consti que no ho he preparat, però ho tinc aquí al davant, si em permeteu,
sí.
un fragment del Dan, de la Divina Comèdia de Dante Alighieri,
sí.
Que aquest any, doncs, és un aniversari de... Ara no recordo si és del naixement,
sí.
O de la mort.
Sí, un aniversari.
Que fins i tot el Sant Pare ha fet tot un document, no?
Sí.
Doncs en català tenim la sort d'una traducció magnífica i versificada de Josep Maria de Sagarra. I aleshores, el punt que potser... Jo que consti que no l'he llegit tota la Divina Comèdia, però el trosso sí. I el punt que m'agrada més és que el Dan, doncs, quan ja s'apropa cap al cel, ja no el pot acompanyar Virgili, que ni que sigui un gran poeta, però és un poeta pagà. I aleshores es troba Sant Bernat. És clar, Sant Bernat és el que l'acompanya cap a veure la Mare de Déu. I aleshores el Dant posa en boca de Sant Bernat una pregària boniquíssima que diu així, és molt, molt curta, però la llegeixo. O Verge Mare, filla del teu fill, la més humil i excelsa criatura, d'etern consell inalterable espill, aquella ets tu que la humanal natura tan vares ennoblir que el teu factor no desdanyà de fer-se sa factura. És boniquíssim, això. És a dir, la Mare de Déu ha enaltit tant la naturalesa humana que el creador, aquí la traducció diu el teu factor, o sigui, el creador no desdanyà de fer-se la seva criatura. Vull dir que és... aquest sentit de noblesa, doncs la flor és un símbol. I la gratuïtat, jo diria, la gratuïtat és la virtut a través de la qual els cristians intentem, no dic que està a l'alçada, però apropar-nos a tot el que significa la virginitat de la Mare de Déu, és a dir, la gratuïtat davant del do de Déu, el despreniment, la pobresa d'esperit, tot això, la Mare de Déu té una forma corporal, engendrant virginalment, doncs, el fill de Déu, rebent-lo en el seu sí, Doncs tot això, els cristians intentem acollir-ho i fins i tot imitar-ho, en tant que la Mare de Déu, a més d'intercessora, ens és una referència. I aquesta gratuïtat, doncs, en la natura la trobem en la flor.
Com hauríem de viure, els cristians, aquest mes? No sé, anant a veure algun santuari, llegint algun poema, no? Marià, no sé.
Jo crec que és bo, i fins i tot hi ha gent, persones, i alguna, ho sé d'alguna associació religiosa que es proposen el mes de maig fer algun pelegrinatge, encara que sigui personal o familiar, d'anar a algun santuari de la Mare de Déu. Això per una banda. I per l'altra, jo també trauria tot el suc, podríem dir, teològic, que es pot extreure de la litúrgia. És a dir, els evangelis no ens parlen de Jesús que s'aparegués a la Mare de Déu, perquè després de la resurrecció, tot i que els sants hi han meditat molt. Per exemple, Sant Ignasi de Loyola, en els seus exercicis, en parla de, doncs, que Jesús s'apareix a la Mare de Déu. La finalitat dels evangelis és una altra, és missionera, i per tant ens parla de les aparicions de Jesús als seus deixebles. Però evidentment que la relació de Jesucrist amb la seva mare en el moment de la resurrecció, doncs, havia de ser molt intensa. Doncs ara, el mes de maig, sempre coincideix amb el temps pasqual. Per tant, és bo de meditar i de col·locar a la Mare de Déu en el misteri pasqual. D'altra banda, el mes de maig sempre s'escau la festa de l'Ascensió de Jesús, que és un altre, podríem dir, un altre variant del misteri del mateix misteri pasqual. Jesús ressuscita, però deixa definitivament aquest món i se'n va altra vegada al Pare. I ja, això sí, ja ha acabat el mes de maig, ens trobem sempre en el juny la festa de la Pentecosta, en la qual Maria està enmig dels apòstols rebent el do de l'Esperit Sant, tal com ens diu al començament dels Actes dels Apòstols, que es reuniren, diu, amb Maria, la mare de Jesús, i els parents de Jesús. O sigui, la primera comunitat cristiana.
Quines virtuts destacaria de Maria que ens poden ajudar en aquest temps de pandèmia?
La confiança en Déu i l'esperança. La confiança i l'esperança, per mi, són les dues fonamentals i de les quals, sobretot en el moment de la passió de Nostre Senyor, que, per tant, que per Maria va ser una prova, va posar la seva fe en la seva màxima intensitat, no? I aquesta confiança que ella sempre va tenir en la voluntat de Déu i l'amor al seu fill, doncs això li donava aquesta confiança. I després la virtut de l'esperança, de no defallir, sinó allò que diu el Salm, espera en el Senyor, doncs fer tota aquesta espiritualitat dels Salms, que també ho dic de pas, Jesús els va prendre, diria, això, més de Sant Josep que no pas de la seva mare. És a dir, perquè en aquella societat, doncs, els homes eren els que tenien més protagonisme a la sinagoga i més cultura i així. Però una cosa és la ciència i la cultura i una altra és l'esperit. I per això, doncs, també a la nostra societat, doncs, hem tingut aquestes àvies que han mantingut la fe, i encara ara, actualment, no? Tantes dones que són el suport en la catequesi, a la transmissió dels valors cristians als fills i als nets i altres, no? Tot això em sembla que en temps de pandèmia, i gràcies a Déu ara que ja comencem a veure una mica al final del túnel, tot això ens pot confortar. A mi personalment, doncs, potser sóc massa esclau encara de la naturalesa, però això que s'allargui el dia, que es comenci a veure el final del túnel de la pandèmia, almenys al nostre país, no?, i després de la celebració del temps pasqual, tot això ens ha d'animar, perquè realment doncs, hem sofert molt i encara sofrim les conseqüències de la pandèmia, que no han estat únicament de referents a la salut, sinó a l'economia, a la psicologia de les persones, etc. Realment ha estat una prova molt dura, però que si integrem tota la nostra fe cristiana i el nostre coratge i aquesta confiança en la Mare de Déu, doncs ens en podem sortir.
Sí, és clar, aquí a Montserrat, vosaltres que esteu acostumats a veure totes les immediacions del monestir ple de gent, a veure el buit, això deu frapar una mica, no? Deu posar la pell de gallina.
Totalment. Fins i tot deixant a part que ja és prou important i prou fort la qüestió econòmica, però és que des del punt de vista de pregària, sobretot, jo aquest any ho he comparat molt amb l'any passat. És a dir, l'any passat celebrau una Setmana Santa i una Mare de Déu de Montserrat sense gent i ni tan sols escolans. Aleshores, a veure, els monjos sols també ja en sabem de celebrar la litúrgia, no? I a més a més va quedar una litúrgia molt íntima i molt solemne al mateix temps, no? Però, esclar, en un santuari i nosaltres, com a monestir, sempre lligat al santuari, doncs hem trobat a faltar molt, molt la gent i, en canvi, aquest any, doncs, ja podem anar acollint pelegrins i ara, sobretot, que ens han donat el 50%, no? Jo crec que amb això les autoritats sanitàries o polítiques del nostre país han tocat molt de peus a terra d'augmentar del 30% al 50% de l'aforament de les esglésies, perquè hi ha països, si em permeteu un parèntesi, a Bèlgica, l'aforament de les esglésies, la legislació civil, no han fet per tant per cent d'aforament, sinó que han fixat números tancats. I aleshores, encara avui, a Bèlgica, en una església només es poden rebre 15 persones, tant si és una ermita com si és una catedral. Això no pot ser, aquestes limitacions. I ara, doncs, que ja tenim el 50% i suposo que d'aquí 3 mesos ja podrem tenir el 100%, doncs bé, tot això ja fa que l'ambient de santuari, dels pelegrins, de la pregària, la celebració mateixa dels sagraments, doncs tot això, en aquest sentit, ha estat una injecció d'optimisme i de renaixement.
Estem a la recta final de l'entrevista, pare Bernabé. Per què creu que Maria segueix encara atraient la figura de Maria, tant a creients com a no creients? Perquè aquí a Montserrat, com també en altres santuaris, hi acudeixen moltes persones que potser a missa no hi aniran mai, i en canvi a la Mare de Déu la tenen amb una estampa, la tenen amb una imatge al costat del llit. Per què Maria té aquesta virtut?
Sí. Bé, de la mateixa manera que deia que la rosa, doncs, la rosa i les flors les relacionem amb Maria per la seva bellesa i per la seva simplicitat, doncs els santuaris, almenys molts santuaris, el de Montserrat no cal dir, però vosaltres teniu aquí mateix els àngels i tots aquells, ara no sabria dir els noms, però el Bisbat de Girona en teniu uns quants de santuaris marians molt destacats, el santuari del món, però no dic més noms perquè me'n deixaria algun i em sabria molt greu, perquè cada vegada que he estat en algun santuari d'aquests de la diòcesi de Girona, ja no cal dir aquell tan gran del poble de la costa com, bueno, ara
la Misericòrdia, no, el Vilar.
Això. Sí. Bueno, però bé, doncs acostumen molts d'aquests santuaris en paratges boniquíssims, no? I això fa que la mateixa natura atregui molta gent. Ara, aquí és on hi ha potser una mica el deure, el repte i la gran missió dels cristians i dels capellans de santuaris d'aprofitar, aprofitar en el bon sentit de la paraula, la bellesa de la natura i dels paisatges per fer veure que aquell lloc on es venera la Mare de Déu és un graó per acostar-nos a Jesucrist. Eh? La figura de la Mare de Déu, la seva persona, ja la seva missió aquí a la Terra, va ser i continua sent únicament en funció de Jesucrist. Per tant, si creients o no creients troben en un santuari aquesta presència de Maria, doncs els fa retrobar una mica aquells valors que potser les complicacions de la vida a vegades ens fan oblidar, però que, en canvi, quan una persona reflexiona sobre si mateixa, sobre el per què sóc al món, on m'ha col·locat Déu, quines persones, començant potser per la mateixa pròpia família, no? El record de la mare i de l'àvia, doncs tot això ajuda a redescobrir aquests valors que ens porten cap a Crist.
Doncs moltes gràcies, pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, liturgista i director de la revista Documents d'Església, per estar avui amb nosaltres. Que tinguem tots un molt bon mes de Maria, un molt bon mes de maig.
Perfecte, i que la gent s'animi a anar als santuaris. Jo crec que aquí acabo, eh?
Sí.
La devoció a la Mare de Déu en els santuaris també és un respirar, sortir una mica del propi ambient i bé, doncs, aprofitar la bellesa de la natura i tots aquests valors humans que també ens ajuden a anar cap al Crist.
Gràcies, pare Bernabé, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 2, confirmacions a la parròquia de Palafrugell a les 12 del migdia, administrades pel nostre bisbe Francesc. Dilluns que ve, dia 3, festa de la troballa de la Santa Creu a Figueres a les 11 del matí a l'església parroquial de Sant Pere, amb un ofici solemne presidit pel nostre bisbe Francesc. A la recta final d'Església Viva anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 2 de maig. Amb nosaltres, Victòria Mir, mestra jubilada. Benvinguda, Victòria.
Benvinguts tots.
Quan vulguis.
El qui està amb mi i jo en ell dona molt de fruit. Estem destinats pel nostre baptisme a donar fruit. Com i quins fruits? La unió amb Jesús per la fe i l'amor és la saba que ens donarà vida i força per impedir que ens assequem. Com més estreta sigui la unió, més fàcilment deixarem que el vinyater faci la poda necessària i es desvinguem esplèndids sarments. Donar fruit primer per a nosaltres. Créixer com a persones sempre, en la pregària i en la formació. Donar fruit per als altres. Oferir l'alegria, servei, acollida, solidaritat. Donar fruit per la natura, per tots els éssers creats. Tenir cura i respecte per l'entorn. Col·laborar, implicar-se en l'ecologia, el medi ambient. Sortir de la zona de confort. Que la llum de la Pasqua ens mantingui units en Jesús i ens aporti la saba del coratge per donar els millors fruits.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.